El gall del monestir.
Molt bon dia. Després de Línia Directa amb l'alcaldessa, arriba el Sant Cugat a Fons, que avui divendres iniciem directament amb la tertúlia al gall del monestir, la tertúlia dels divendres, avui en companyia de Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Rogeli Padró, bon dia.
Bon dia a tothom.
I Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia, Carme, i
què
tothom.
Bé, per on voleu començar? Política? Cultura? Jaume?
Futbol.
Ah, mira.
El jutge Vidal.
Em voleu portar la contrària. És que de futbol en parlarem una mica més tard.
Jo estic
contentíssim. I tu diràs, clar, del Barça. Doncs no.
Per què estàs content?
Estic content del Barça, però estic més content encara de la derrota del Madrid.
Estàs content des de dimecres.
Jo vaig veure el partit. Jo sóc una mica massoca, digue-li així. Però és que... et diré una cosa, ho confesso, ho dic públicament, sóc més antimadridista que barcelonista, ho sento. Ja sé que costa molt d'entendre, però el dia que l'altre dia que va jugar al Madrid i perdia contra un humil Celta de Vigo, bueno, jo és que em posava les botes, jo és que m'ho passava bé. I moltes vegades començo veient els partits del Madrid i com veig que guanya, que és la major part de vegades, ha de dir que té un bon equip, que ha tingut un bon equip, i que guanya, i que va primer de la Lliga. Doncs quan veig que passa això, doncs bé, abandono la meva plaça d'anar a l'estadi i deixo que s'ho facin i ja està. Ara, quan perd, allò és que és brutal, és un gaudi total i absolut. Tu que ets d'esports, sí.
A mi no em fa ni patir ni gaudir.
Ara el Barça juga també.
Amb el Barça, si podem gaudir, molt millor.
És una meravella.
En el meu cas, no, entenc això que diu el Rogeli, ja és molt comú. De tota manera, per mi personalment, el Madrid és una cosa absolutament secundària, no forma part de la meva vida. El que passa és que si perd... i cosa que m'agradaria que fes sempre, i si anés a quarta divisió millor, i si perdés els subentrenaments també, però per mi l'important és el Barça i aleshores doncs de fet, quan les coses no van bé, aquella nit no dormo bé, és a dir, jo noto que reprodueixo mentalment les escenes, estic al llit encara movent les cames,
emocionalment t'ha tocat.
Si el porter hagués fet allò, si no sé què, saps? Sí, m'afecta. Jo crec que té una cosa, clar, és que a vegades des de fora costa més d'entendre-ho, però és que com que el fet de no tenir un estat, Catalunya, ha hagut no tenir, per tant, no tenir seleccions nacionals que la representin internacionalment en el terreny competitiu, ha hagut d'utilitzar un club de futbol que canalitzava totes aquestes emocions que normalment els altres països les canalitzen a través de les seves seleccions, com és lògic. I el Barça ha agafat aquesta representació que no correspon a un club, però clar, com que corresponia a una nació sense estat, havia de fer aquest paper, i el fa, i és l'entitat més important... en qüestió de projecció internacional, em refereixo, no de coses que facin, perquè hi ha entitats humils a Catalunya que fan coses meravelloses. Em refereixo a la seva projecció internacional. No hi ha res que projecti més el nom de Catalunya al món que el Barça. No dic que sigui bo o dolent, és així. Més que qualsevol,
el potencial que té, clar.
Més que qualsevol conselleria de turisme, qualsevol campanya propagandística, més que qualsevol
Home,
cosa...
Home, recordem l'anunci turístic de la Generalitat.
De fa uns anys, oi?
No, sí. No, la polèmica de fa unes setmanes amb l'Espanyol, que l'Espanyol se sentia discriminat.
Sí. Fent o no?
Sí.
Pues no sé si l'han retirat o...
Deien que no, deien que no retiraven, que la Generalitat seguia mantenint el mateix.
No s'ha vist més,
No ho sé. Sí.
Potser només era per un tema concret i uns dies...
No, a vegades hi ha uns dies marcats, sí. Perquè això costa uns diners, clar. Però Per tant, clar, a vegades dius, sí, esclar, és que el Sabadell no té la mateixa projecció que el Barça.
Ni l'Espanyol.
Ni l'Espanyol, ni el Nàstic, ni tot això. Cada equip només ha de mirar el nombre de socis, el nombre de socis, i això ja diu molt d'una entitat. No hi ha cap equip al món que tingui tants socis com el Barça. Clar, és que és brutal. I després la massa social que hi ha al darrere. Perquè representa tot això. I clar, això és un fet tan indiscutible, tan tangible, que ja el voldrien altres equips del món, tenir aquesta força. No la tenen. I per això, doncs, què passarà el dia que Catalunya sigui independent i quan hi hagi una selecció nacional a Catalunya que representi tot això? Bé, ja ho veurem. Però de moment hi ha un equip.
Imagina que siguem independents i marxem d'Espanya i Espanya no ens admeti que estiguem continuant fent la Lliga, no?
Home, no els interessa que no hi siguem.
Però la Lliga s'enfonsa, eh? La Lliga espanyola s'enfonsa sense clar. El Barça.
Sí, completament.
Amb qui rivalitzarà el Madrid?
Sí, amb el Sevilla, clar.
No, clar.
Però això que dius tu, Víctor, que no forma part de la teva vida el tema del Madrid, forma part, malgrat tot, de la teva vida. Perquè, per exemple, si el Madrid guanya i de la manera que va portar en la Lliga, l'últim partit que va fer va guanyar per un gol de diferència amb un claríssim fora de joc que es va veure per totes les televisions, si arriba a aconseguir guanyar d'aquesta manera amb els àrbits que tenen, formarà part de la teva vida, perquè llavors el Barça quedarà segon o tercer.
Home,
naturalment a tu t'afectarà i a mi, a tots. Doncs,
sí, va, no, dic que...
Et condiciona el Madrid, tant vol, si vols com si no vols.
No tant en aquesta qüestió, perquè aleshores, esclar, si la Barça juga amb el Sevilla, resulta que això passa amb el Sevilla forma part de la meva vida, perquè clar, dius, veu, com que ha guanyat el Barça...
Però no és el Madrid més.
No, el que cal és que hauríem de procurar no ser hispanocèntrics. Vull dir, configurem el món...
Es comença a apassionar el debat, eh?
Sí.
Hispanocèntrics, veus?
Sí,
me l'apunto, aquesta.
Configurem el món, és a dir, la gent francesa és francocèntrica i veu el món a través d'un prisma, no? Igual que Cugat.cat és Sant Cugat cèntric, perquè li correspon observar, diguéssim, i pensar mediàticament tot el que passa al Sant Cugat del Vallès. I la televisió de Sabadell ha de fer el mateix amb Sabadell, etcètera, etcètera. No vol dir que a Cugat.cat no li interessi el que passa a Sabadell, però clar, Cugat.cat es deu a Sant Cugat, no? Al municipi. Doncs aleshores, quan tu ets català, el teu marc mental és Catalunya, no? Diguéssim, el teu marc mental és Catalunya. Aleshores, quan estàs excessivament pendent del que diu o deixa de dir Espanya, que si han dit, aquell ha dit això, és que l'altre ha dit allò, el ministre no sé què, tot això, vol dir que tot el teu marc mental és espanyol. En canvi, quan te n'oblides i tu ets català, el que t'interessa és el que diu el govern de Catalunya, el que diuen els teus polítics, i el que diguin els altres és absolutament secundari, perquè a mi el que digui el senyor Manuel Valls, ministre de França, francament, m'interessa... Així de petit, mínim. I el que digui el senyor Rajoy m'interessa molt poc. Algú
pot
dir...
Et condiciona el que digui el senyor Rajoy.
Sí.
Et condiciona i et marca.
No.
I tant.
Et condiciona si tu vols. Jaume, si tu vols et condiciona, perquè aleshores només penses en el Rajoy. Però és que jo, sincerament, quan em llevo, no penso en Espanya, ni el que han dit els espanyols, ni el que han dit sobre nosaltres. Que pensin el que vulguin, bé o malament, és igual, tenen el seu dret. Però el nostre món és el nostre i el que hem d'estar pendents és el que diuen els nostres polítics, que són aquells que votem i tot això. Perquè si no, estàs tot el dia pensant què diran de tu, a veure què ha dit aquell de mi. I escolta, quan penses massa en el que diuen els altres de tu, al final t'oblides de tu mateix.
Escolta, hem deixat...
Perdoneu-me.
No. Hem deixat el tema de lliure elecció a la tertúlia i hem arribat al terreny de les emocions, eh?
És que això forma part de les emocions. Però el futbol també, eh?
I tant, i tant. Vosaltres sou usuaris de Ferrocarrils, de la Generalitat?
Sí.
I tant.
Ho sou?
Sí.
No, ho dic perquè a partir d'ara hi ha una iniciativa, es farà una prova pilot, us explico de què va. Ferrocarrils i la Plataforma per la Llengua impulsen un programa pilot per crear parelles lingüístiques als trens perquè els viatgers aprofitin el trajecte o bé per fer d'aprenents o bé per fer d'ensenyants de català.
Però has quedat amb ells abans? O improvises quan arriben?
No, t'has de registrar. Funciona com el voluntariat per la llengua? És a dir, emparellaran persones poden tenir temes...
Però prèviament.
Sí, clar, per això t'has de registrar.
De
que coincideixin en temes de conversa, no, que coincideixin
en
horari, també. Clar, home, principalment això, perquè si no... Clar. Què faríem tu i jo, Jaume, si tu agafes un tren a les 8 del matí i jo l'agafo a les 8 del
jo
vespre?
Jo l'agafo molt sovint, però mai l'agafo a la mateixa hora. Per tant, no puc tenir parella.
Doncs la idea doncs, és aprofitar perquè la gent que té uns mínims coneixements pugui aprofitar doncs, un moment distès per treure's aquella por, no? Iniciar-se i llançar-se a parlar i a practicar el català. De moment és una prova pilot. A més, t'he de dir, Jaume, que sí. Per identificar-se portaran un distintiu.
Està bé.
Val? Però vaja, que no sé què us sembla a vosaltres aquesta iniciativa.
Una idea
Molt bé.
Jo he escoltat tot el que sigui treure una miqueta aquesta mania que tenim ara d'estar amorrats, i deixeu-m'ho dir així, al mòbil durant tot el trajecte, durant tot el dia, anant pel carrer i a tot arreu, a mi em sembla fantàstic.
Però els amorrats col·laboraran en cap aire lingüístic.
Bueno, però si vas al tren, si vas al tren i tens aquesta oferta i tens aquesta visió diferent de dialogant entre dues persones o més, que és el que hi havia fa anys endarrere, quan el tema dels mòbils, que jo aquí li veig la part negativa, té una part molt positiva.
També es llegeix menys llibres.
Però en canvi, vas al tren i tothom, el 90% de gent està al mòbil. Escolta, doncs si aconseguim que la gent tornin a parlar, tornin a comunicar-se, dialoguin, i a més, ho facin amb una excusa tan bona com és aquesta, de potenciar el català, d'ajudar la gent que vulgui dialogar i parlar, comunicar-se, per tant, en català, és una idea fantàstica, ho trobo meravellós. Vaja, jo és que l'aplaudeixo des d'aquí i, a més, a veure, jo tampoc sóc usuari, com el cas del Jaume, d'agafar el tren cada
amb una regularitat,
Com vaig a Barcelona, sempre vaig amb cotxe, amb tren, perquè em deixo la base a Catalunya, d'allà doncs, agafes, com que el bitllet és integrat, doncs pots agafar l'autobús, pots agafar el metro, és fantàstic, tal com està muntat, a mi m'agrada moltíssim, i a la iniciativa la trobo excel·lent.
Sí, a mi també, perquè fixa't que aquí, a diferència del voluntariat lingüístic de fins ara, el que es feia i que es continua fent, són dues persones que es troben i en un bar i s'estan mitja hora, una hora, i s'estan xerrant, i està bé, però vol dir que surten de casa expressament per fer aquesta trobada. En el tren és un viatge en el qual tu no et pots moure, perquè durant mitja hora, suposem, per dir un temps estàndard, no sé, més o menys, vas assegut allà i no pots fer res més que estar assegut allà. De manera que aprofites el temps per conversar amb algú i sense que això mermi el teu dia a dia. O sigui, no estàs fent allò a canvi d'una altra cosa, sinó que allò ho has de fer igualment i aprofites, és a dir, rendibilitzes el viatge.
Exacte, aquesta és la raó.
El difícil serà saber com.
Això que com diu la Carme, diu que porten un distintiu.
Sí, però...
T'has de registrar.
Sí. I has de quedar abans. Si vas allà com espontani amb el distintiu, amb tots els que estan amorrats...
Ah, no, bé.
No m'atreveixo a tocar-li a l'esquena, no vull dir, escolti, perquè no fem parella lingüística.
Ha de ser una mica al revés. No?
I que ho entenguin bé, eh? Sí, i que ho entenguin bé.
I tant, i t'engegaran a fer punyetes. Però, home, l'important que és per ells mirar el mòbil.
A poc a poc. Jo he de dir una cosa, i ho confesso, que jo sóc una mica xafarder. I el tren, el metro, i abans quan agafa, i l'autobús també, a vegades sents converses que jo, si porto el diari, ho estic llegint, o fins i tot a vegades faig veure que miro el mòbil, a vegades em dedico a escoltar les converses.
Estàs pendent del teu voltant, no?
I és interessantíssima, i a vegades hi ha converses, fins i tot per telèfon a vegades, converses que dius, intueixes una mica el que diu el que està més enllà del telèfon, no? El que parla, no? I vas escoltant la conversa i a vegades doncs, hi han converses que són interessantíssimes. Algunes
vols dir?
Sí.
Hi ha que si
és la curiositat el que les fa interessant.
No sempre. A vegades és simplement com estàs, mare, que fas pare, o la parella, que els nens, vés a buscar els nens corrent perquè no sé què, que no arribo.
Normalment és com estàs padre i com estàs mare.
Moltes vegades, però a vegades no, a vegades hi ha converses realment interessants.
No he tingut aquesta sort jo,
I a mi m'interessen molt, perquè dic, soc un mica xafarder.
A vegades hi ha converses de feina també.
Sí, exacte.
Però amb veu alta és desagradable.
I a vegades Bueno, perquè... home, depèn del volum, també.
Aquest dia...
No, però hi ha una tendència bastant...
Cridant d'una manera barruera, sí. Perquè, oiga, pues, dile al senyor Ramírez que esto no puede ser, perquè quan nos fiamos al senyor Ramírez, al final se seca un nen i diu, dele recuerdos al Ramírez, coño, dele recuerdos al Ramírez,
de mi parte.
Está molestando. Si lo va a callar, lo va a ofendre, lo va a canviar de balcó.
Sí, i és, clar, és veritat. Sí, sí. Sí.
Hi ha aquell també parlant del tema d'aquests dels transports i d'això, hi ha un YouTube que corria fa temps per la xarxa que es veia un senyor que es mirava el mòbil i començava a riure i començava a riure, ha, 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 ha. I de cop i volta ell el senyor aquest no treia la vista del mòbil, eh? I al cap d'un moment hi havia ja una, dos o tres persones més que també reien de les rialles,
sí,
que feia aquesta persona.
Es anaven encomanant,
que eren,
no?,
gracioses. I com s'encomana també aquesta, diguéssim, aquesta alegria que demostrava aquest senyor, i va acabar tot el vagó, acabava tot el vagó rient. Sí. Bé, és una manera de també, bé, diguéssim que això és teatral, eh? Està clar que sí, però vull dir que el tren és més que tot això, i el tren i els transports públics, i pot haver aquest tipus de relació. Jo crec que hi ha de ser, de recuperar la parla, de recuperar la comunicació entre les persones, sí, que és tan maco i tanta falta ens fa.
Sí, a vegades jo quan vaig a caminar i passo per davant del Col·legi Europa, i en aquella rotonda sempre hi ha, en unes hores determinades, molts cotxes amb pares que estan, o mares que estan esperant, doncs, la sortida dels fills. I arriben molt abans, perquè com que allò hi ha poc espai, es veu que, clar, has d'agafar lloc. I després, i a les hores punta, allò es posa dobles i triples files, allò és horrorós. I clar, com que estan allà fent temps, estan a dintre del cotxe. I aleshores, alguns, si fa fred, fins i tot tenen el cotxe engegat, cosa que està prohibida, perquè contamines, i dius, per estar calentet, engego el cotxe, però això està prohibit si el cotxe està aturat, està aparcat. Però bé, no és això el que volia dir, sinó que em fixo, això que fa el Rogeli de fixar-se el que fa la gent, i veus que tots són persones que estan amb el mòbil a la mà. Tots estan amb el mòbil a la mà. Quan he vist alguna persona amb un llibre, llegint, exacte, un llibre, fent temps llegint un llibre, és un miracle. Sí. Dius, que
pensava que maco, li havies, no?, que li havies dit alguna cosa,
no,
l'havies felicitat.
No, però és per abraçar-la, aquella persona. Escolta, i fantàstic, no? Llegeix un llibre, tothom està allà amb el mòbil. Però què fan tota l'estona amb el mòbil? Perquè amb el mòbil hi ha un moment que pot ser alguna cosa, però no, contínuament... És com una joguina de la qual sembla que no te'n puguis desprendre. Estic així mirant, ai, no sé què fer, el mòbil. Saps? Quan no saps què fer, el mòbil.
Això és una addicció.
Sí, és una addicció.
Una addicció.
Una addicció.
Sí,
és una addicció.
Hi ha tractaments, eh?
És una addicció. Sí.
Jo conec una noia, sí, de 18 anys que està amb un especialista per treure aquesta addicció, eh?
Sí, sí.
És que la teva vida està pendent del mòbil.
Ah, exacte, exacte.
És que estàs menjant
condicionat.
I la gent allà on dinen, doncs, amb el mòbil, i no tenen cap més conversa que el mòbil.
Però això és tan important, independitzar-se del mòbil, com d'Espanya, saps?
Per això no ho aconseguiràs, eh?
Aprofitant que parlàvem del tren, dels llibres i tot això, deixeu-me que us digui, perquè això és una notícia que aquesta setmana hem publicat a cuat.cat, que La noia del tren, un best-seller, com sabeu, del qual també hi ha la pel·lícula, és la novel·la que més s'ha demanat a les biblioteques de Sant Cugat l'any passat.
Ah, sí.
Hi ha molt mimetisme amb això, eh? Sí, és a dir, quan a vegades arriba un llibre, surt la notícia aquesta, que automàticament tothom vol llegir allò, encara que potser no n'havia sentit a parlar, o potser tampoc hi està gaire interessat, però sembla que aleshores ho has de llegir perquè tothom ho llegeix, tothom ha vist... Sí. Passen, bé, amb llibres i en pel·lícules, i passen moltes coses, sí, aquestes. Sí.
Però sobretot quan hi ha, diguem, aquestes dues versions, la cinematogràfica,
home, això ajuda,
i la ajuda, literària, ajuda. I després ajuda el boca a orella.
Sí.
Clar, sí, sí.
Sí, i també depèn també de l'escriptor, que és, per exemple, ara el Rafael Nadal, el Rafael, sí, l'escriptor també ha tret un llibre, i és clar, el ressò mediàtic, em sembla que és la quarta o la cinquena novel·la que treu, el ressò mediàtic és impressionant. Per què? Home, a veure, suposo perquè les altres novel·les també han estat exitoses, però també molt, i molt, jo crec que amb això, perquè un dia ho deia el Vítor i em va fer pensar això, perquè és un home molt mediàtic. Clar, el trobeu a 8TV, el trobeu a TV3,
exacte,
el trobeu a la ràdio,
si
el trobeu a RAC1, el trobeu a Catalunya
si
Ràdio...
El Víctor Alexandre publica un llibre i té el, diguem, la plataforma, que és el senyor Nadal, 8 TV, TV3, entrevistes, parlant. El senyor Foix, per exemple, va treure un llibre, no és conegut com a novel·lista, és escriptor, periodista i tal, no? I havia sigut director de La Vanguardia. Un best-seller fantàstic, perquè programes sencers dedicats en el llibre i portant el llibre, ensenyant-ho a la pantalla, és clar, això és una plataforma que molts altres escriptors, com tu, per exemple, no la tenen.
Aquest... Jaume, i tu per quan el teu?
Eh?
Per quan el teu?
El meu?
Home, tu plataformes ja en tens, no? També?
No, però no, el meu no és un llibre, el meu és una novel·la, una obra de teatre. Però,
el que sigui. Sí,
però, és important, però és important, tenir aquest ressò mediàtic.
I tant, home, i tant.
És bàsic. És bàsic. I moltes vegades, no dic que sigui aquest, jo m'he llegit aquest llibre i ja està molt bé,
El de la noia del tren. Sí, la pel·lícula l'has vista?
També. He vist la pel·lícula i he vist i m'he llegit el llibre. Primer el llibre, després la pel·lícula.
Però a casa la vaig llegir, hi ha lectors a casa, començant per la meva dona, i no els hi va agradar.
Veus?
La novel·la, La novel·la.
Sí.
No, em va decebre perquè tenia tanta repercussió que van dir, ho hem de llegir això, quan va a veure una pel·lícula i em parlen tant, aquest dia vaig anar a veure el La La Land i vaig cantar a La Lat, A La Lat.
Què?
No. Home, no.
No et va agradar?
Sí que em va agradar, però vaig pensar que no n'hi ha per tant. Ara tindrà, no sé, 24 Oscars. I jo, no és això.
Sembla que té 14 nominacions,
no sé pas,
diria.
Totes, no totes. Sé. I vull dir que quan té tant ressò mediàtic, ho vas a veure, o ho llegeixes, i dius, home, doncs no. En canvi, ahir vaig a veure una pel·lícula que estava plena a la sala de Gom a Gom, al Cinesa, i feien tres sessions i totes estaven plenes.
El cinema d'autor?
Ningú la coneixia i era una meravella, tu.
Del Patrice Lecomte, sí, del Patrice
Lecomte. La promesa. Sí, sí, una cosa.
És un bon director.
Tan bona que això s'hauria de fer en temporada normal.
Sí, sí, i en canvi veus, no té el ressò que té un altre pelut, una altra pel·lícula.
En absolut, però pensa que és excel·lent i no sé quan la van estrenar, no fa massa que la van estrenar i no se'n va parlar gens,
No, és que clar, tu...
D'una elegància, d'una categoria. És clar que jo vaig anar-hi perquè està treta d'una novel·la de l'Stefan Zweig, que de jove era el meu autor. I vaig pensar, va dir la Laura, si hi ha tema Stefan Zweig, s'hi ha d'anar, perquè segur que serà bona.
Sí,
i és boníssima.
És un dels grans autors.
Però fet amb una elegància, els actors, en 1900, i és alemana, amb el vestuari, la interpretació, la direcció, tot és una cosa exquisida per anar-ho a veure.
Sí, quan el Telenotícies...
I ha passat desapercebut, ja no la faran més.
Quan el Telenotícies ha parlat moltíssim, per exemple, de La La Land. A mi sí que em va agradar,
Però
a mi m'agraden els musicals. Vam anar junts, el Jaume i jo, ell no li va agradar a mi, sí. A mi m'agraden els musicals, és una convenció, perquè forma part d'un gènere, i cada gènere té uns codis que, clar, són aquells. Si no t'agrada els codis, ja no t'agrada el gènere. El western té uns codis, el cinema negre també, llavors el musical té els seus codis. Per la part d'això, dius, és una producció nord-americana que no necessita cap mena de promoció, i si vol promoció que se la paguin ells, no? Els que se les paguin ells. Però és que el que a mi em sembla una mica papanatisme és que nosaltres, en els nostres telenotícies, en prime time, els hi dediquem no un dia, diferents dies, aquella pel·lícula, parlant d'aquella pel·lícula. Perquè estàs fent una publicitat que si l'haguessin de pagar costa molts milions i l'estàs fent gratuïtament a canvi de res. I, esclar, penses, aquest espai, escolta, hi ha molts cineastes catalans que ja voldrien tenir en les telenotícies aquests minuts que no tenen i que tenen els nord-americans, empreses que es neguen a doblar el català, a més, i no ho entenc. De tota manera, és veritat que hi ha com un star system, a Catalunya també, tot arreu, on doncs, hi ha uns autors que facin el que facin, encara que facin un llibre sobre com fer un ou ferrat, allò és notícia...
Compte amb els ous.
Allò és notícia... Allò és
notícia... Ha posat el dit a la nafra,
ja. No t'emboliquis, tu ara.
Allò, a veure. Allò és notícia. Allò és notícia. És notícia. I, per tant, cada cosa que facin saben que allò sortirà al Telenotícies, a tot arreu, entrevistes a tot arreu. I després hi ha uns autors que no... O sigui, no, és igual el que facin, no parlem de qualitats, sinó que no sortiran. Es produeix un greuge comparatiu, que, esclar, ja voldrien molts autors tenir el ressò mediàtic que donen els mitjans a allò que fan aquells autors que no saps per què estan en aquell prestatge i altres estan en uns altres prestatges, saps? I una de les coses que lliga, que ja veus el per què, és perquè tots aquests que estan en aquest prestatge superior, en general, llevat d'uns noms molt concrets, són persones mediàtiques. Són persones que formen part de programes, o són col·laboradors, o tertulians de programes d'emissores generalistes importants de televisió i de ràdio. O columnistes dels grans diaris que se suposa que tallen el bacallà en premsa escrita. I a partir d'aquí, doncs, la resta no existeix. És que no existeix.
Home, l'exemple el tenim a la Diada de Sant Jordi.
I tant.
La Diada de Sant Jordi ja hi ha una categoria que és autors mediàtics.
Clar, clar.
No? S'ha creat aquesta
categoria. La gent que vol veure aquell autor que li coneix la cara, que li entra a casa seva fins al sofà a través de la televisió. És així. Com, els altres no els coneix. Pots ser un gran autor. Jo havia vist, ho he explicat alguna vegada, el Jesús Moncada, que és mort, un grandíssim autor de Mequinensa.
I tant.
Sol com un mussol, en un Sant Jordi, al costat d'un mediàtic, no el coneixia ningú, el senyor Jesús Moncada, i el mediàtic tenia allà una cua de gent brutal, que havia fet un llibret, tot. I això a mi em deprimia veure això. Mm.
De totes maneres, hi ha un públic, diguem-ho, deixem-ho dir, alternatiu, també, que com el Jaume, doncs, decideixen... Bueno, a veure, no tothom va veure les pel·lícules...
No, el Jaume és una persona inquieta amb això, sí, sí.
Jo vaig estar a punt d'anar, ahir.
Doncs hauria valgut la pena,
I jo crec que hi ha un públic, també, per les pel·lícules que no tenen tanta anomenada, per llibres que tampoc tenen tant ressò, i sort n'hi ha.
Però jo sempre em queixo, perquè aquí a Sant Cugat, això no programen bé, perquè van començar a fer-ho...
Senyors,
excepció.
Com deia aquell, no te'n valis, Josefina, que s'acaba la tertúlia. Senyors, bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies i bon dia.
Gràcies.